Radio Bronca, 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 Bronca,
Bronca,
Sonic Anarchie auf der Suche nach elektronischer Anarchie.
Bienvenidas un día más a Sonic Anarchy, este proyecto radial que surge como extensión del fanzine con mismo nombre y desde donde queremos compartir conocimientos, recursos y herramientas en torno a la creación y experimentación visual y sonora. Podrás escuchar todos los sábados, quincenalmente, a partir de las 12 y también en horario repetido, los lunes a partir de las 5 y media aproximadamente, siempre surfeando las ondas libres de Radio Bronca. Y bien, para este segundo episodio, hoy ya desde aquí en el estudio sin estar enlatadas. Escucharemos técnicas creativas de experimentación con fotografía analógica gracias a la colaboración del compañero David Sibux, quien estuvo ofreciendo un taller de fotografía analógica experimental el pasado sábado en la Dinamo. En la parte de directo hemos rescatado una grabación inédita que nos ofreció aquí en este estudio justo cuando lo estrenamos, del compañero Daniel Yermali, quien también estaba embarcado en una gira europea, primero con su banda y luego realizando también unos talleres de cacharrería sonora. Echar las presentaciones de rigor, os dejamos con los audios de este taller, luego estuvimos charlando un poco con él y bueno, esperemos que os guste.
Apuntar-vos al taller i res, us explicaré una mica en què consisteix la fotografia estenopeica, ¿vale? Primer de tot, com funciona una càmera de fotos. Vale, doncs una càmera de fotos, si hi ha grans rasgos, té el mateix funcionament que un ull. Mm-hmm. Vale, la imatge passa per la còrnia i la pupila i s'inverteix. No? Doncs amb una càmera, amb qualsevol càmera, no cal que sigui una càmera pinhole, amb qualsevol càmera, sigui digital o sigui analògica, el funcionament és el mateix. La imatge passa a través del diafragma, vale? I es projecta, en aquest cas, si és digital, doncs en los ciberleds que hi ha dentro de la càmera digital, i en el cas d'una càmera analògica, doncs o bé es projecta o al paper fotogràfic directament, en el nostre cas, o en el negatiu. Vale? Aleshores, us he portat que s'haurem de sortir a fora, vale? Perquè us feu a la idea de com va, si us ve de gust mirar-ho. Això no deixa de ser no una càmera de fotos, però el sistema és el mateix. La llum entra per aquí, vale? Que és el que seria o bé la pupila i la còrnea, o bé el diafragma, i es projecta. En aquest cas és un paper vegetal, però podria ser un paper fotogràfic o bé la pel·lícula. Aleshores, si us ve explicar la curiositat de com funciona, doncs això és tan fàcil com aquí dintre no es veu gaire perquè hi ha molt poca llum, però si sortiu fora i mireu per aquí amb la d'això tapat, doncs veureu, si voleu sortir i mirar que hi ha més llum.
I això simplement una caixa que està fosca per dins.
Això és una cama, és un cartró amb forma de caixa. Uh-huh. Vale? No està pintat per dintre de negre i això fa que la imatge no té ni cartró. Nítida. Veus?
Podem mirar una certa distància? O...
Clar, ja fa la distància. Sí. Fins a la part invertit. Bàsicament, això. Okay. Vale? Sí, deixa el per aquí sobre. Vale, doncs tenint en compte aquesta mini explicació de com funciona una càmera, com funciona una càmera estenopeica? Vale? La diferència entre una càmera estenopeica i una càmera de fotos a l'uso és que les càmeres estenopeiques no porten lent, sinó que porten un forat. Vale? Com per exemple, no? Pues aquesta. Vale? Veieu? Coses a tenir en compte quan li fem el forat a una càmera estenopeica. El forat, perquè la foto sigui el més nítida possible, el forat ha de ser el més rodó i més net i petit possible. En aquest cas farem el forat, l'estenopo, per això es diu la fotografia estenopeica, ¿vale? Perquè el forat se li diu o bé estenopo o bé pinhole, per això també en anglès és fotografia pinhole, que pin és, no, el, una agulla, i el hole de forat, un forat d'una agulla. Doncs ha de ser el màxim de rodó possible, el màxim de petit possible. En aquest cas estarem treballant en forats d'un mil·límetre i mig mil·límetre. Si construíssim una càmera de fotos, una càmera pinhole supergran, aleshores el forat hauria de ser, pues, a un centímetre, dos, però per càmeres tan petites com aquestes, mig mil·límetre, un mil·límetre a lo mucho, és la mida ideal. I això, pues, el més rodó possible i el més net, vull dir que si el fem amb una agulla i en comptes de ser ferro, és per exemple aquesta que porta, com que el recipient és de cartró, i vaig posar un paper de plata per dintre, vale? I vaig fer forat amb una agulla.
Perquè sigui el més net possible.
Exacte. Doncs intentar això, que sigui el més... Pues si queda algun trosset de plata, doncs tallar-lo perquè quedi ben net i que no embruti. Vale? Aleshores, com controlem l'exposició en una càmera estenopeica? Les càmeres estenopeiques o bé poden ser en paper fotogràfic, com són aquestes, o bé podem construir una càmera estenopeica que funcioni amb carret de foto normal, vale? Aleshores, si construïm una càmera estenopeica que porti carret, vale? Els temps, depenent de si el carret és més sensible, controleu una mica la fotografia, sí, analògica, els carrets tenen diferents sensibilitats, vale? Contra més baix és el número, menys sensible és a la llum.
I més temps ha d'estar exposat, no?
Exacte. Aleshores veieu, quan el carret és a ISO 100, pues en un dia de molt de sol, pues seria entre 1 i 3 segons. Si el carret és a ISO 400, és de mig segon. Vale? En el cas del paper fotogràfic, treballem amb els temps aproximats del 100 ISO. Vale? Aleshores, pues, si és un dia amb molt de sol, que no és el cas avui, pues, seria entre un segon i tres, una mica menys de solejar, entre 3 i 5 segons. Jo crec que avui, pel dia que fa, seria entre 8 i 10 segons. Si hi ha molts núvols, entre 15 i 30. La caiguda del sol a l'atardecer, entre 2 minuts i mig i 3 minuts, en interior,
Ja és una altra història,
perquè tot i que ens pot semblar que estem en un lloc que hi ha molta llum i diem, ostres, pues si hi ha la mateixa llum que al carrer, la llum artificial i la llum natural, és, encara que sembla que il·luminin igual, no és el cas. Exacte. Aleshores, en interior, pues, si és un interior molt il·luminat, entre 15 i 20 minuts, menys il·luminat a 25-45 minuts, i en situacions de molta foscor, una hora, dos, inclús, després jo ensenyaré fotografies que necessiten, pues, jo que sé, que tenen una exposició de 7-8 hores, vale? Depenent d'això, pues, de les condicions de llum i de tot plegat. Aquesta taula, tot i que és més, són uns temps bastant aproximats, és relatiu. Per què? Doncs perquè també depèn del forat, no? Si l'he fet una mica més gran o una mica més petit, i de la marca del paper, vale? Aleshores, en la fotografia handmade, podríem dir que, tot i tenint aquests temps com a referència, és una mica prova-error, perquè cada paper que fem servir, això depenent de la marca, doncs el temps d'exposició pot variar, aleshores una mica fer una foto, ostres, m'ha quedat molt fosca, doncs vale, la torno a repetir amb una mica menys d'exposició, o m'ha quedat molt blanca, doncs la torno a repetir exposant una mica més, vale? Però els temps aproximats són aquests. Si voleu, després us passo el PDF sencer, que hi ha en tots els temps, perquè podeu... Vale? Vale, aleshores, quan parlem de fotografia estenopeica, de fotografia pinhole, en paper fotogràfic, el que obtenim en el paper és la fotografia de l'esquerra, que és el negatiu. Vale? El revelat funciona com un revelat en blanc i negre normal, amb les tres bandejas de químics, revelador, atur i fixador. Vale? Doncs traiem la càmera, traiem el paper amb la llum vermella, que és la llum de seguretat, que és l'única llum que no afecta al paper fotogràfic, i revelem. I aleshores amb qualsevol programa d'edició, Photoshop, o inclús hi ha aplicacions que és negative no sé què i que directament et fan el positiu del negatiu. També hi ha l'opció de fer servir un paper que és positivo directo, vale? Que en comptes de sortir la fotografia en negatiu, us sortiria directament la fotografia de la dreta, perquè el paper, bueno, és una composició química diferent i quan reveles no et surt el negatiu, sinó que et surt el positiu directament. En aquest cas, el que farem avui serà amb el paper en negatiu. Vale, perquè es feu una idea, doncs, de com les fotos que surten eren, no són una gran foto, perquè és evident que la lent també influeix, però bueno, que aquesta, per exemple, està feta amb aquesta càmera.
I clar, la idea és que tot el que és llum acaba enfosquint el paper, no? O sigui, d'on ve la llum, això enfosqueix el paper fotogràfic.
Exacte,
i quan fas el negatiu, el que és fosc es converteix en blanc.
Ah, exacte, diguéssim que el paper fotogràfic és paper fotosensible. Aleshores, quan li dona la llum, es torna negre. Vale? Aleshores, on rep més llum s'enfosqueix més, on rep menys llum es queda més clar, més blanc. Vale? I bueno, un parell d'aquesta foto, pues no sé si tenga gran cosa, però bueno, veieu una mica el negatiu i el positiu. Vale, aquesta foto. Aquí ja passem a la fotografia feta amb rodet de càmera normal. Vale? Per exemple, aquesta càmera és una càmera pinhole, vale? Que funciona amb rodet fotogràfic. Es posa aquí el rodet i el funcionament, doncs, és el mateix. Té un disparador aquí i ara us ho deixo. I ja veureu que a través del forat, a través del d'això, pues, mira. I si apretes el botó a la palanqueta de l'esquerra, on hi ha la goma?
Ah, ostres, vale. Aquí s'obre, si no ho veig. I tu has de saber quanta estona ho vols tenir obert, no?
Exacte, tenint una mica, doncs, tenint en compte la taula d'abans, doncs depenent. Aquesta foto, per exemple, és d'un projecte col·lectiu que vaig muntar fa un temps, que es diu, que es deia Pinhole XXX, vale? Que la idea era, pues, vaig pillar aquesta càmera, vaig ficar dintre d'una caixa i l'enviava a la gent que la demanava i cada persona podia fer 2-3 fotos i la idea era que es fessin fotos tenint sexe. Vale? En aquest cas, clar, la idea era que tot el que és estàtic, el que seria el llit, es veu definit, si us fixeu, si us fixeu, hi ha com unes ombres, vale? En aquest cas, crec que el temps d'exposició van ser una hora i pico. Vale?
Era un interior d'habitació.
Era una habitació, les portes estaven, els porticons estaven tancats, i que entrava una mica de llum, però no gaire llum. L'exposició va ser això, doncs una hora i mitja, dos aproximadament. Això també són unes fotos fetes amb una càmera pinhole de cartolina. Si mireu a internet hi ha un mogollón de plantilla, construcció, càmera de cartó. I us sortiran recortables que només els heu d'imprimir. S'aconsella enganxar-los a sobre d'un cartró de cereals, d'una caixa de cereals, per exemple, que és gruixudet, però es pot manipular guai. I nada, pues, com quan eren petits que teníem els recortables, doncs el mateix, i en mitja hora ens podem construir una càmera pues, bastant apanyàica, la veritat. En aquest cas és el revelat en color normal, el C41. I...
perquè també es pot revelar en color.
Exacte, vull dir, en aquesta càmera, o sigui, en les que són de carret, siguin fetes, o siguin construïdes handmade, s'hi pot posar qualsevol tipus de carret, sigui en color, sigui en negre, negre, diapositiva o el que sigui. Vale? Depenent del forat de la càmera, doncs en aquest cas la que vaig fer, el quadradet de dintre era més allargat, per això les fotos queden com... no, si us fixeu, no és el típic frame d'una foto, sinó que és més allargadet i exposava doncs, les perforacions del carret doncs, també queden exposades. I mola perquè ens dona molt de joc. Per exemple, en la fotografia de l'esquerra la vaig posar al terra, no? I si us fixeu, pues, jo m'hi vaig posar, m'hi vaig treure i estic ahí com... no se'm veu gaire bé, se'm veu al peu, però soc com mig transparent. Veieu? I ens dona molt de joc a poder fer, pues, deixar-la oberta, seure, aixecar-se, tornar-se a seure i fer com tres, o ens dona el joc a experimentar mogollon. Vale, locura pinjolera. El que mola de la fotografia pinhole és que gairebé qualsevol cosa la podem transformar en una càmera de fotos. Vale? Aquest és el Justin Kinnell, si el voleu buscar a Instagram. És, bueno, va ser la sort de conèixer personalment el gener passat en un festival de fotografia que es va fer aquí a Barcelona. I, bueno, doncs, és famós per fer càmeres amb qualsevol cosa. Per exemple, aquesta fotografia, no? Dintre de la boca porta una càmera amb carret de 110, que és un carret que és una pel·lícula que és més o menys a la mida d'un dit. Vale? I aleshores no té
l'obturador,
sinó que l'obturador directament és la boca. Quan ell obre la boca es fa la foto. Vale? I bueno, ja veureu, si mireu el seu Instagram, té un mogollon de fotos fetes des de la boca, que és com, uah, tio, que loco. I això, o un contenidor de basura també convertit en una càmera pinhole. Si voleu fer fotografia pinhole de gran tamany, hi ha una fórmula matemàtica, vale, que jo la desconec perquè, bueno, per les mates soy fatal, però hi ha una fórmula matemàtica per saber exactament quina obertura ha de tenir l'esténopo, exacte. Que aleshores el que es mesura és la distància, o sigui, la grandària del cubículo, diguéssim, la distància que hi ha entre el paper o el que sigui i el forat, i amb una fórmula matemàtica ultra mega xunga, es aconsegueix saber la mida exacta que ha de tenir l'esténopo. I, bueno, el del costat és no deixen de ser unes càmeres fosques, com les que us he ensenyat abans, però, bueno, doncs ell les fa amb un cub de basura així gran, te la pots posar dintre el cap, per qual quedes a les fosques totalment, clar, us heu fixat, clar, amb la tela encara entra llum, però clar, està totalment a les fosques dintre, això fa que la imatge que veus és super, super nítida. I, bueno, doncs li ha fet los ojos aquest per donar una mica de visibilitat. És molt friqui, és molt friqui. El paio il·lumina mogollon. I el que us deia, es pot fer una càmera estenopeca amb qualsevol cosa. Per exemple, amb un ou. Li tallen, li van treure la closca de davant amb una xapa de ferro o de metall per poder fer l'esténopo. I el que van fer en aquest cas és, en comptes de fer servir pel·lícula o fer servir paper, van pintar l'ou per dintre amb pintura fotosensible.
Vale.
I aleshores la imatge es queda impresa dintre de l'ou directament. O, per exemple, una càmera de fotos feta amb un pinyó. Un pinyó de pinya dels panellets. Fixeu-vos que les fotos de baix, amb un pinyó tampoc podem pretendre que surti una mega foto, però bueno, ja veureu que la cara i la...
I també en pintura fotosensible per dins?
O... No, en aquest cas el pinyó porta, si us fixeu, és un tros de paper fotogràfic super, 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 super petit.
Vale.
Vale? O, ara del costat del pinyó, amb un cracker, amb una galeta d'aquestes crackers que tenen tot de foradets.
Vale.
Amb això el que aconseguim és una càmera multiobjectiu. Perquè cada foradet del cracker és un objectiu en si. I si us fixeu, la foto del costat que té tot de cares, vale? Perquè és que clar, quan la llum entra per cada forat, el que fa no es construeix una foto en gran, sinó que cada forat projecta una imatge en si. Aleshores, diguéssim que aquí hi hauria una persona a la qual li van fer la fotografia i per cada forat va entrar una imatge seva. Vale, això ens dona joc també, vull dir, es poden construir per això, no? Li podem fer en comptes d'un forat, un o dos i tres. I també tindríem doncs, una càmera semblant a aquesta, una multiobjectiu, i per cada forat entraria una imatge i conformaria una imatge triple fusionada entre ella a dintre del paper fotogràfic. Vale. Lo guai d'aquestes càmeres és que, a més de fer-les servir per poder fer fotografia a l'uso, diguéssim, les podem fer servir per fer solarigrafia. La solarigrafia és una tècnica fotogràfica que és bastant nova, la van descobrir cap al 1990 aproximadament, i consisteix en aprofitar el paper fotosensible. Tot i que perquè surti la imatge l'hem de passar pels químics, vale? Una peculiaritat que té és que en si mateix és fotosensible, però en un grau molt petit. Si tinguéssim un paper, si ara agaféssim un paper fotosensible sense fer servir, el deixem aquí, veuríeu que a l'acabar el taller ja no seria blanc, sinó que començaria a estar gris. Vale? Això és perquè, tot i que no passi per les diferents gavetes dels químics, en si mateix ja reacciona al sol. Aleshores, si aquest paper el fiquem dintre d'una càmera i li fem una exposició de moltes, 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 moltes hores, inclús setmanes o inclús mesos, el que obtenim és una solarigrafia. Vale, si us fixeu que hi ha unes línies que van pel cel, vale, això és el sol. Per això li dius solarigrafia.
O sigui, això és exposició de diversos dies.
Això és exposició, crec que de dos mesos.
Dos mesos.
Diguéssim, ja veurem.
Cada línia és un
sol. Exacte, no? Cada línia...
Un timelapse, però...
Això és, exacte, és un timelapse, però a lo loco. Cada línia d'aquestes és un dia. Aquí, la teva que ve la línia, aquell dia potser feia núvol, vale? O feia sol, després es va núvolar una mica, va sortir el sol, va tornar a estar núvol, va tornar a sortir el sol i va tornar a estar núvol. Vale? Aquesta fotografia és del Jordi Bufill Cunillera, és des d'una terrassa del carrer Telègraf al Guinardó.
I això és sense cap tipus de químic, diguéssim, o sigui, sense cap tipus de revelació?
És lo guai, és lo guai. Vale, la foto de baix de la dreta és una foto que vaig fer amb el mòbil de tal qual treure el paper de la càmera, vale? I la foto de dalt seria després amb l'escàner, la vaig escanejar i vaig fer el positiu. Vale? Aquestes tres fotos són d'un projecte col·lectiu que vaig muntar durant el confinament del març, no? de quan ens van confinar la primera vegada, que vaig repartir diverses càmeres handmade, no? pels veïns i veïnes del barri que van voler participar, i cada persona va fotografiar el confinament des de la seva terrassa. Mm-hmm. Aleshores, clar, no són les millors fotos perquè una cosa que s'ha de tenir en compte quan col·loquem una llauna per fer solarigrafia és, si estem a l'hemisferi nord, ha d'apuntar al sud perquè agafi tota la trajectòria del sol. Mm-hmm. Vale? Clar, no totes les terrasses tenen aquesta particularitat, per això pues en aquesta sí que es veu una mica més. A la de baix, si us fixeu, ja entre dels arbres es veu una miqueta, a la de dalt també, però clar, la idea era una mica doncs, que es veiés la trajectòria del sol, però més que res doncs, no, el captar el pas del temps, no, de l'apocalipsi zombi que vivim, no, que a més era com... I això el que mola és que no ens cal tenir laboratori ni tenir químics perquè és tal qual surt de la llauna, s'escaneja. L'inconvenient que té és que les fotografies en paper, les solarigrafies en paper són efímeres. Okay. El treure, bueno, les podem conservar si la traiem de la llauna i la guardem pues, dintre d'un llibre o en una caixa a les fosques, però no la podem exposar perquè, clar, a la mida que li va donar el sol, en una hora, dos, a lo mucho ja tenim la foto totalment gris. Exacte. Però, bueno, es pot fer el positiu amb això, pues, amb el mòbil, amb una aplicació de mòbil, amb un escàner i la podem guardar en format digital. Aquestes, sí, el Photosensible Experiences, és el Jordi Bufill Cunillera, que és el que us deia abans, i hi ha un altre compte que és sobre fotografia a Instagram, que el nom del noi que ho porta no ho recordo, però que fan veritables meravelles amb el sol. Que la gràcia d'això és col·locar-la en un lloc que a la vista sigui bonic.
Uh-huh. I que el puguis deixar diversos dies.
Que el puguis deixar diversos dies i que l'ideal és que agafis tota la trajectòria del sol. Si us animeu a fer solarigrafia, els millors temps per col·locar les càmeres són els solsticis.
Okay.
Vale? Perquè des del solstici en endavant és quan el sol comença a variar més de posició i és quan ens queden les franges més grans. Si jo la poso, jo que sé, per exemple, al juliol, que durant tot el mes de juliol el sol sí que varia una mica, no? que es fa fos més aviat, no? Però el sol no varia molt de posició, ens quedaria una línia molt més estreta. Si agafem des del solstici en endavant, que és quan el sol fa els canvis bèsties, és quan agafem les línies de sol més ganses. I això, contra més temps deixem la càmera, més ampla ens quedarà la línia del sol. Si jo vaig, l'última que vaig fer, la solc fer al terrat de casa. Una de les últimes que vaig fer les vaig col·locar en un parc al costat de casa, un pis, perquè volia retratar el pont del diable amb el pas del sol i després de 3 mesos la vaig anar a buscar i la vaig enganxar amb unes brides i també una mica tonto de mi que la vaig deixar no molt a la mà, però bueno, hi havia una barana, que hi ha un barranco aquí sota i la vaig deixar enganxada a la barana. Al cap de 3 mesos quan la vaig anar a buscar, la càmera estava, però quan vaig arribar a casa, monto l'escàner, tal, la abro i en plan, mierda, m'han robat el paper.
Ai, i...
Però bueno, és una experiència. És una experiència, ves? Ja, algun nota t'hauria de dir, esta caja, tio, la va obrir, ja, i vols fer un paper, a veure què hi ha, si és dinero, jo què sé, saps? I, bueno, en fin. Vale, i per acabar, ja sí, lo más loco, loquísimo del mundo mundial, que són los analemas.
Sol...
És una solarigrafia, igual que aquestes, uh-huh. Vale? Però amb la diferència de aquestes solarigrafies són d'un any sencer,
uh-huh.
Vale? I aquesta mena d'infinits,
uh-huh.
Vale? És perquè en comptes en la solarigrafia normal el que fem és deixar el forat obert durant tot el dia. En aquest cas, el que es fa és, pues, jo què sé, pues, durant un any, cada dia a la 1 del migdia, l'obriré sense moure la llauna de lloc i li deixaré un minut d'exposició. Aleshores, no s'aconsegueix una línia, sinó que s'aconsegueix un punt.
On està el sol aquell dia, no?
Exacte. Aleshores, en aquest cas que hi ha 4 o que n'hi ha 3, és perquè va obrir l'objectiu durant, o sigui, 3 vegades, jo què sé, pues, a les 12, a la 1 i a les 3. Mm-hmm. Vale? I un minut, i aleshores aquí sí que es veu perfectament el tema de les estacions, no? Doncs el sol està més alt a l'estiu, diguéssim que la creu on es creuen seria la tardor i la primavera, i la part de baix seria l'hivern. Clar, això ja és nivell màxim, no? D'estar cada dia... El paio que has de fer d'aquestes dues, el Macier Zafpior, crec que és, no sé si és danès o...
Polonès,
sí, Polònia, exacte. És astrònom. I, clar, domina d'esto, domina del sol i de les estacions, domina. I el paio, doncs, és un aficionat a la fotografia analògica i fa aquestes meravelles d'experiments. I eso es todo, tornant una mica a com funciona la càmera estenopeica, ¿vale? A part del forat que tenim, que us deia abans, una cosa molt important és que per dintre les càmeres han de ser de color negre. Mm-hmm. Vale? Si us fixeu, veieu que aquesta té com unes ratlles?
Sí. Mm-hmm.
Això és perquè no vaig pintar bé la càmera per dintre de negre i és un reflexe.
Vale?
Quan, exacte, com que per dintre solen ser platejat o daurat, això fa que quan entra la llum, si troba un punt que no és negre, la llum rebota i a la fotografia no queda al 100% com hauria de quedar. Però bueno, comptant que és fotografia experimental, sí, tampoc.
Sí,
hi ha un toque guai, hi ha un toque guai. Però això, tenint en compte que si volem una fotografia nítida total, doncs hem d'assegurar-nos de que pintem la llauna per dintre per complet.
I amb què la pintes? O sigui, amb pintura...
Amb pintura, mira, pintura normal i corrent. Millor que sigui mate, que no brillant, vale? I aquesta és, bueno, pues, pintura a l'aigua. Qualsevol pintura negra serveix. O amb spray, que sé, en el fons el més fàcil, clar, pringa més, però el més fàcil, depèn de quina, jo què sé, pues, la de tonyina sí que és més fàcil pintar-la, no?, amb un spray. Que aquesta està pintada amb pintura. Veieu, aquí veieu.
Vale.
No és la millor pintada del món, però...
Bueno, però com més negre
millor. Exacte, com més negre millor, doncs si és això, doncs amb l'espray, quan són més grans sí que s'ha de pintar amb pinzell perquè quedi més uniforme. I no sé, jo crec que dicho esto, vamos a la obra, no?
Sí,
vale. De fet, no té gaire secret, és construir un espai completament hermètic, que no entri llum, pintat de negre per dintre, amb un forat el més petit i polit i rodó possible.
I paper
fotogràfic o pel·lícula. Una manera molt fàcil de construir càmeres pinhole de pel·lícula és amb una caixa de llumins, una caixa de mistos, vale? Perquè tenim, com que ens... la podem obrir, fiquem la pel·lícula per dintre i aleshores el que fem és amb precinto, amb cinta aïllant negra, sigui amb celo, unim els dos rodets, vale? Un que té la pel·lícula dintre, un que està gastat, no té res, només que quan el... jo com que revelo casa, doncs el que faig és quan revelo, quan tallo la pel·lícula del carret, no la tallo arran, sinó que li deixo una cubeta per poder aprofitar després el rodet. Pues la pel·lícula nova, l'enganxem amb celo a la pel·lícula buida, quan hem passat a... O sigui, pel·lícula nova, pel·lícula vieja, passem la pel·lícula per dintre de la caixa de llumins, l'enganxem a la cueta que ens queda del rodet nou i això ben enganxadet, precinto a muerte perquè no entri llum i ja tenim una càmera de fotos feta amb, amb pel·lícula. Clar, en pel·lícula sempre queda molt més nítid i a més en color, que li dona un toque extra, vale, que en paper fotogràfic. I si no, el que us deia, si busqueu plantilla recortable càmera pinhole, us sortiran, a més hi ha unes que són, que imiten a càmeres antigues, a càmeres icòniques com la Hasselblad, no sé què, que pots fer, a més de fer una càmera, pues,
ja, que tingui una mica
de... és el rotllo de que pots passar, no? Que si et mola les novel·les minoritats i les maquetes, doncs pots construir una càmera en cartró, una rèplica de càmera de Simul Pro.
I perdona, tant el carret com el paper fotogràfic és normal, diguéssim.
Exacte, el paper fotogràfic ha de ser blanc i negre.
Vale.
Okay. Vale? Tot i que ens pugui semblar que aquestes fotos són en paper de fotografia en color, no.
Vale.
El paper fotogràfic, si el revelem amb químics, ens sortirà blanc i negre, però al fer-se d'aprofitar la fotosensibilitat del propi paper, si us fixeu, no és blanc i negre, és com rosat, hi ha algunes línies que són com més fosquetes, altres com més verdes. Vale? Quan el paper fotogràfic es vela, no es queda negre, sinó es queda com això, mig gris, mig rosat, mig lila. Aleshores, per això, quan fem el positiu, li dona aquests tocs verdosos o tocs blaus, tot i que el paper sigui en blanc i negre. Vale? Quan fem servir pel·lícula, qualsevol pel·lícula, sigui en blanc i negre, sigui negatiu, en color o sigui diapositiva, qualsevol dels tres serviria. Vale? I podem fer servir també doncs, qualsevol tipus de carret, de 35, que és el típico, o de 120, que és el més grandet, o de 110, que és aquell que us deia abans, que és el que el Justin fa servir per fer les càmeres amb la boca, que és una pel·lícula que té una amplada d'un dit, més o menys. Crec que són uns 110, perquè deu ser un mil·límetre amb 10, no sé, ara no puc parlar, però res, són super, super, super petitetes. I no sé, no té més secret que això, així que vamos a ello, vamos a ello.
Bueno, pues aquí estamos con el compañero David Sibuts, quien en el día de hoy nos ha regalado un interesante taller de pinhole o de fotografía estenopeica. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, compañero?
Bien.
¿Cómo has sentido la experiencia?
Home, ha estat superinteressant. A més, la penya que ha vingut, veig que s'ha passat bé, que era també una mica, no, l'objectiu del taller, aprendre una mica més sobre fotografia, experimentar i passar una bona estona, así que objetivos cumplidos, 100%.
Explica'ns una mica què és el que fas, bueno, treballes aquest dintre del món de la fotografia.
Mm-hmm.
Hem de dir que és un tipus de fotografia una mica passada de rosca, perquè sempre li afegeixes el toc aquest experimental, no?
Sí, de fet, podríem dir que la onda fotogràfica en la que estic és fotografia experimental, perquè el que m'agrada de la fotografia, jo sempre he dit que el meu és la pintura, vale? Però dibuixo feral. I aleshores amb la fotografia experimental he trobat com la manera de poder dibuixar sense fer servir pinzells ni llapisos, no? Vull dir, els pinzells són les meves càmeres i amb les meves càmeres, els meus carrets i les meves històries, doncs diguéssim que dibuixo paisatges imaginaris, no? Vull dir, no m'agrada capturar la realitat ja és la realitat i bastant xunga és, no? I aleshores, a través de diferents tècniques, el que faig és doncs, això, transformar la realitat per transformar-la en un món imaginari i doncs això, intervenint càmeres, intervenint carrets, amb càmeres fetes a partir de llaunes de tonyina i mil movides més.
I bueno, normalment vens realitzant aquests tallers, jo que sé si vols comentar...
Sí, a veure, la meva professió principal, soc integrador social, treballo en un espai jove, però des de porto fent fotografia analògica des de fa potser uns 8-10 anys, primer com a hobby, no? En plan, pues, me'n vaig aquí, pues, m'enduc una càmera a la motxilla i fotografio i a veure lo que sale. I des de fa uns quants anys aquí, doncs sí que li he donat com una mica la volta, no? I abans disparava per disparar i ara una mica més el que, encara que mirant la meva obra pugui semblar que tot és ara loco, doncs sí que hi ha una feina darrere, no? D'abans de disparar, pues miro a la llibreta, faig un esbós del projecte que vull fer i això, doncs des de fa un parell d'anyets que estic una mica encarrilant la meva vida laboral a la fotografia, tallers de fotografia, tallers de tècniques antigues, construcció de càmeres i també faig sessions fotogràfiques també així bastant diferents, bastant experimentals, bàsicament enfocat de moment la clientela que més em demanda, no? El meu estil seria pues, això, no? Pues, grups de música, companyies, he fet alguna cosa per companyies de circ també, botigues de roba, sí, de roba alternativa que busquen també doncs, tenir una onda diferent en les seves fotografies i això és el que vinc fent bàsicament.
I on podem trobar els teus treballs?
Vale, doncs mira, bàsicament estic a la plataforma que més faig servir és Instagram, @cbooks.fotografia, i allà vaig penjant tota la feina que faig. I també tinc una web que, bueno, si mireu el mateix Instagram, el link de la biografia, doncs us enllaça directament amb la web, allà t'ho veu trobar, doncs, a part de fotos meves, doncs una mica el per què estic fent tot això, alguns projectes col·lectius que he fet també estan a la web, i altres feines fotogràfiques que traspassen, diguéssim, el paper fotogràfic o els quadros, no? O els marcs de fotos, com per exemple doncs, alguna portada de disco o joies, feijoies, el que li dic joiagrafies, que són joies vintage il·lustrades amb fotografies positivades de manera artesana també amb paper fotogràfic. I bàsicament una mica seria això.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquest espai i bueno, a veure si ens veiem aviat. Si ens
segur que sí.
You are listening to Sonic Anarchy, searching for electronic anarchy.
We'll be right back.
Pues bien, aquí estamos en Radio Bronca, en este nuevo estudio recién construido y recién estrenado, porque hoy es la primera emisión oficial desde este estudio. Y para celebrarlo, pues contamos con la presencia de nuestro amigo Daniel Yermali, que ya es la tercera vez que nos visita y, bueno, directo del DF, aterrizado aquí a este estudio. Y, bueno, veo frente mío pues un despliegue considerable de material, de trastos, de cables, de dispositivos electrónicos. Y bien, ante todo, nos gustaría saber cómo estás, qué tal, cómo estás.
Hola, Quique. Hola a todos los amigos de la Radio Bronca de nuevo. Muy, muy contento por estar de nuevo por acá. Y no sabía, además, inaugurando estudio nuevo, así que felicitaciones. Y no, pues feliz de estar aquí de nuevo haciendo un poco de ruido.
Pues muy bien, tenemos ya muchas ganas de escucharte y, bueno, sin más, dale caña. Yeah. Wow. Sesión intensa y bastante. Nos has dado un completo masaje cerebral y físico también. Pues nos gustaría saber un poco o que quien nos pudiera estar escuchando supiera qué cacharrería utilizas para crear todas estas atmósferas envolventes.
Ahora con lo que estuve tocando fueron dos sintes que fabrico y que también lo usamos para los talleres, que es el Subaquatic Bass Machine, que fue ahí un diseño conjunto con la Coni Corazón de Robota, que son tres osciladores de onda senosoidal, pero de bajos, que son eso, el bajo que sonaba, como esa boom, boom, ese es el Subaquatic. Luego hay otro sinte que se llama el Esquite, que es un sintetizador granular, que está basado en el Arduino, que eso era mucho de lo que se escuchaban, como eso, como las cosas que hacían como más un ritmo, venían, salían de ahí, y también otros sonidos. Y luego se agregó, que el que me prestaste es tú, que es el generador de ruido blanco, ese también de la que lo hace los talleres la Coni, y todo eso procesado con un delay y un ecualizador. Como es bastante, es el set que uso para viajar, que es bastante reducido para poder moverse fácilmente, pero que para mí con eso ya te puedes entretener horas y horas y horas, porque una onda cuadrada, una onda senosoidal y un ruido blanco ya es todo el sonido junto. Ya ahí con el ecualizador puedes irle buscando las frecuencias, con el delay, y eso es lo que más o menos lo que sonó ahora.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos brindado esta oportunidad de escucharte en vivo, y bueno, desearte desde aquí de que el resto de tu viaje pues que sea ahí bien chingón, bien chido. Y bueno, como siempre decimos, siempre tendrás una pista abierta en esta consola.
No, muchas gracias, muy feliz de estar aquí nuevamente. Ya estaba feliz por venir a visitarlos, pero si ya pudimos tocar un ratito, mejor todavía. Y nada, pues seguro que voy a venir a aprovechar esa pista disponible más veces.
Ahí está, venga, pues, merci. Vamos despidiendo este segundo episodio de hoy, un poco accidentado. La verdad es que poco a poco vamos a ir pillando rodaje, esperemos. Y bueno, saber que los episodios los vamos subiendo regularmente a la web del podcast de la radio, que podéis acceder a través de www.podcast.radiobronca.info. Y bueno, ahí aparte de este programa encontraréis otros audios muy interesantes. Comentaros la música que ha sonado hoy de fondo. En primer lugar, hemos pinchado el último vinilo de Atomizador, y que es exactamente un sueño. También ha sonado la gente de Artus desde su trabajo titulado Orbs, y con el que nos vamos es nuestro compadre Eric Boros. Saludos, a cuidarse mucho, nos escuchamos en las ondas libres, nos vemos en las calles.
Until they had a fight, but it doesn't seem to matter anymore. Can a voice still break the walls down just like it did before?